mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado. Hola, què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 30 de novembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. Tanquem el mes de novembre i avui ho fem amb l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, que ens contarà com va anar la reunió amb el director de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. A més, també has de recordar i de saber que avui han tingut la visita a la ciutat de Vinaròs de la directora territorial de Sanitat. A més, de la mà de Pla, coneixerem en quin punt es troba el tema de l'auditoria ciutadana, ja que des del Partit Popular asseguren que només es tracta d'una auditoria fantasma. Veurem què és el que contesta l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla. Sense moure'ns de Vinaròs, parlarem al voltant dels horts urbans i les declaracions que ha efectuat el portaveu d'Acord Ciutadà, Lluís Batalla. Com cada dilluns, també volem conèixer quina és la darrera hora del Peñíscola Real Medi Futbol Sala. I ho farem gràcies al nostre col·laborador, José Márquez Simó, que avui, malauradament, no ens porta massa bones notícies perquè els peñíscolans van perdre el passat dissabte a casa. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titular. La Generalitat es compromet a definir una estratègia turística per a Benicarló. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ho ha anunciat en una visita a la ciutat. Identificar les potencialitats pròpies i englobar-les en un àmbit territorial supramunicipal serien els eixos fonamentals. Benicarló reclama l'ampliació d'especialitats per al centre de salut. En concret, l'alcaldessa, Charo Miralles, demana l'ampliació de les hores del servei de raig X i la incorporació de l'especialitat de ginecologia. El trasllat del personal d'ambulàncies al primer pis del centre de salut serà efectiu en uns dies. En el cas de Vinaròs, per la seva banda, se demana la construcció d'un nou centre d'atenció primària de forma totalment urgent. Vinaròs celebra la Setmana de la Discapacitat amb diferents actes que tindran lloc des d'avui i fins al 5 de desembre. Els actes estan organitzats des de COCENFE Maestrat amb el suport de l'Ajuntament de Vinaròs, que col·labora en diferents iniciatives a través de la Regidoria de Benestar Social i la Policia Local. A més, el dia 3 de desembre, que es commemora el Dia Internacional de la Discapacitat, tindrà lloc la inauguració del Parc Infantil adaptat a la plaça Espanya. El Partit Popular de Vinaròs demana explicacions a l'equip de govern sobre la cessió de 200 metres de llum nadalenques a Benicarló, ja que diuen fan falta a la ciutat de Vinaròs. El regidor d'Obres i Serveis assegura que sí que s'han cedit i si ho han fet és perquè a Vinaròs no els fa falta. Guillem Alcín explica que a la zona de PAP s'instal·larà un enllumenat diferent perquè l'anterior consumia molt i que es farà en breus dies. Benicarló exalta les seues falleres majors. Noa Pegueroles fou proclamada dissabte fallera major infantil i Seila Vicente va exercir de mantenidora. D'altra banda, Rosa Rillo i Alberic és la nova fallera major de Benicarló. En aquest acte, el director teatral i periodista José Gánzer Müller va ser el mantenidor. Peñíscola tanca amb èxit les seues festes d'hivern. El cap de setmana ha sigut molt participatiu i centenars de persones han participat dels actes organitzats per la regidoria de festes de l'Ajuntament de Peñíscola. Esports. El Peñíscola Real Mèdic trenca la ratxa de victòries i perd 3-4 amb el Santa Coloma. Els de Carlos Sánchez, malgrat remuntar el marcador, no van poder sumar una nova victòria. I en futbol aquests són els partits del cap de setmana. A regional preferent, Alcora 4, Alcalá 1, Vinaròs 0, Borriana 6 i Castelló B 6, Benicarló 0. A primera regional, Cabanes 1, Catí 1, Sant Jordi 2, Rafalafena 0, Càlig 1, Vinromà 0 i Sant Mateu 0, Treguera 0. Tots i 34, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 5,8 graus i la màxima es situa al voltant dels 13,5. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 6,9 i una màxima de 15,2. Mentre que a Peñíscola la càmera ubicada al Gran Hotel ha enregistrat una mínima de 6,9 i una màxima a l'actualitat de 15,3 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 7,1 i una màxima en aquests moments de 14,5. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimarts cel assolellat al llarg de tota la jornada a l'àrea litoral. Temperatures similars a les d'avui, amb una mínima un poc més alta que la d'avui, amb 9 graus i una màxima de 16. A l'interior demà tindran cel assolellat durant tot el dia. Les temperatures mínimes seran un poc més altes que les registrades avui dilluns i es situaran entre els 6 de mínima i els 15 de màxima. I temps ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, però des del Servei de Carreteres de l'excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, com a titular de la carretera CB-128, s'explica que des de la venda del Segarró a la venda de l'aire per Catí, des d'avui 30 de novembre i demà 1 de desembre, es van a dur a terme una sèrie de treballs d'asfaltat del tram comprès entre la Nacional 232 i Catí. Treballs que requereixen l'ocupació total de la calçada de la carretera i a conseqüència dels quals quedarà tallada totalment el trànsit amb el següent horari. Recordem que avui serà des de les 8 fins a les 7 de la tarda i demà dimarts també des de les 8 de matí i fins a les 7 de la tarda. Durant l'horari en què la circulació per la carretera romandrà tallada, el trànsit per la Nacional 232 se durà a terme per itineraris alternatius. Són les 12:36 del matí. Comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a obrir la mañana de COPE en el Maestra parlant de la sanitat i en concret de l'Hospital de Vinaròs, perquè els alcaldes de Vinaròs i Benicarló s'han reunit amb el director de l'Hospital de Vinaròs. Enric Pla és l'alcalde de la ciutat de Vinaròs. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Vos heu reunit, tant tu com l'alcaldessa de Benicarló, en aquest cas Xaro Miralles, ho fèieu el passat divendres, per tal de parlar una mica de quin és el funcionament del centre hospitalari comarcal i sobretot coincidíeu, no?, en la necessitat de construir un nou centre d'atenció primària, el que és a la ciutat de Vinaròs, no?
Sí, bueno, amb el director de l'hospital pues, hem estat mirant pues, les deficiències. Sempre pues, en els serveis públics, sempre ciutadans som exigents, sempre exigim més sanitat, més educació, no sempre un acompanyament dels impostos que toquen, però en aquest cas pues, n'hi ha que dir que l'Hospital Comarcal és una gran obra, ja té una edat, sempre ha estat subdotada en determinats apartats i volíem traslladar pues, aquestes inquietuds, sobretot pues, en el tema del funcionament d'algunes especialitats, del servei de guàrdies del fin de setmana, sobretot en algunes especialitats concretes, i després pues, també ens han fet portaveus dels nostres companys. No tenim que oblidar que este és un hospital que abasta totes les comarques del nord i realment pues, el tema de les comunicacions, el tema de com arriben determinats elements, com els cuidats paliatius, etc., als pobles, pues, són temes que ell és molt conscient de que n'hi ha deficiències importants i, efectivament, en el que respecta a la ciutat de Vinaròs, pues, ja fa temps que el centre de salut ha quedat xicotet, el Ripes Tebono, ja fa temps que l'Ajuntament té un terreno, bueno, pues, n'hi ha que esperar i continuar pressionant a la Generalitat per a que faci inversions en aquestes comarques sempre tan oblidades.
Al director de l'hospital, en aquest cas a Amadeu Bellés, també li heu fet palès, no?, el tema de la manca de personal, sobretot pel que fa a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Tenim una ampliació, però malauradament potser no se pot utilitzar tot el que allí tenim perquè no s'amplia pel que fa al nombre de facultatius, no?
Bueno, jo crec que ell és el primer que és molt conscient, ell és un home que coneix bé tot el mecanisme i és molt conscient d'esta doble falta. Per una banda, la dificultat d'atraure especialistes i metges a la nostra comarca i, per altra banda, pues, la falta de plantilla en les especialitats d'infermeria i en altres càrrecs auxiliars. Per un costat tenim un hospital gran amb moltes possibilitats d'ampliació, però, òbviament, sense la dotació material, sense la dotació humana i sense l'equip mèdic que podria treballar en ell.
Alcalde, també és notícia aquests dies el Partit Popular de la ciutat de Vinaròs i la suposada, o no, ara vostè ens ho aclarirà, auditoria. Què sabem d'aquesta auditoria, quan se farà pública?
Bueno, jo crec que tot el món, menys el Partit Popular, s'ha enterat de que una auditoria ciutadana és un procés llarg, és un procés de participació ciutadana, és un procés que està en marxa en Madrid, està en marxa en Barcelona, està en marxa en Saragossa, en València, està cap de setmana en València. Hem tingut una reunió de les 13 localitats valencianes i 15 més que estan en marxa en el tema de l'auditoria ciutadana, i una auditoria ciutadana és simplement la necessitat d'acumular totes les dades, explicar-les a la ciutadania correctament quin és l'estat de la deuda, quin és el seu origen, la seva composició i les seues perspectives. I el que no ho vulgui entendre segurament pues, és perquè se fica nerviós quan se parla de determinats temes.
Explicava el portavoz del Partit Popular a l'Ajuntament, en aquest cas Juan Amat, que desconeixien quina empresa o quin era l'ens que organitzava aquesta auditoria. Suposo que tot forma part d'aquesta auditoria ciutadana a nivell de comunitat valenciana, no? Entenc jo.
Bueno, crec que ells segurament són tan fanàtics de la privatització que creuen que el món funciona només en empreses. Nosaltres, per contra, creiem que el món funciona per ciutadania, per col·lectius. Jo fico un exemple molt clar. Segurament la major associació que fa auditories és Amnistia Internacional, és una associació completament independent i audita a tots els grans estats en un tema tan important com els drets humans i la justícia. I crec que els seus dictaments són molt més fiables que els que fan els propis estats. Jo crec que això és el que al Partit Popular li és difícil d'entendre, perquè clar, ells creuen que la rabosa pot fer els comptes de les gallines, i nosaltres creiem que no, que clarament per a veure el que es passa dins d'una organització se té que auditar des de fora i la té que auditar la ciutadania.
És dient, no?, que feia 5 mesos que estaven esperant el resultat d'aquesta famosa auditoria. Sabem si abans de que a lo millor acabi l'any podríem tindre ja el resultat?
Jo crec que en aquest aspecte nosaltres el que volem clarament és fer una auditoria didàctica, aclarir d'una vegada per totes aquestes coses que s'han estat dient aquests anys, se devia, hem rebaixat, però no han mostrat ningú número. La comptabilitat tots sabem que és veleidosa, els polítics han inventat termes tan bonicos com crecimiento negativo per dir que perden diners i coses d'aquest tipus, i la comptabilitat pues, permet d'ocultar determinades deutes reals que el poble té, pues, en pagaments aplaçats, en interessos, en compte en capital, en ingressos deixats de percebre. Vull dir que hi ha moltes maneres de dissimular o de canviar els elements comptables. Nosaltres creiem que la comptabilitat política té que ser com la de casa. Quants diners tenim, quants diners devem i com els pagarem. I això és únicament este sentit comú el que volen aplicar les auditories ciutadanes. Jo crec que el que té por a que la ciutadania fiqui els nassos en els papers és que té clar que els papers no són tan clars com ell pensa.
Ell animava, almenys a els micròfons de la mañana de Cop en el Maestrat, que la feren pública perquè diuen que precisament no tenien cap tipus de por, no?, que se feguera
pues
pública.
Exactament, pues que deixen treballar. És a dir, jo crec que si ells és veritat això i no li passa que com n'hi ha eleccions, a lo millor pues tenen certa deriva electoralista o pensen que li podran pegar la volta a l'auditoria i tirar-la sobre altres partits. Vull dir, jo crec que clarament ells tenen un interès electoralista i nosaltres no. Nosaltres tenim un interès de saber com a ciutadans que és el que ens ha dut aquí a l'Ajuntament, què és el que passava en aquest Ajuntament, per què l'Ajuntament de Vinaròs està maniatat, i nosaltres en ningú moment han dit que siguen ells els que han endeudat o no. Ja entrarem en altres temes sobre si es contrataven sempre les mateixes empreses o altres. Pues això són altres temes diferents. Però jo crec que el que n'hi ha que deixar ben clar és que l'auditoria ciutadana és simplement l'explicació a la ciutadania i amb participació ciutadana de l'estat financer de deute de l'Ajuntament. Ja està, no n'hi ha més.
N'hi ha que
fer-ho ben fet, en tranquil·litat, en els seus temps. En la reunió de València es comença a planificar quina és la manera de fer-ho i la presentació serà segurament conjunta en moltes ciutats i pobles d'Espanya.
Per cert, Enric, divendres ensenyeu l'enllumenat nadalenc, que enguany s'ha fet més prompte que mai, aprofitant una mica el tema del Black Friday a nivell comercial. I des del Partit Popular s'assegurava que hi havia 200 metres de llums que havien desaparegut de la ciutat de Vinaròs i que s'havien cedit a la ciutat de Benicarló, que és el que s'entén que dir des del consistori.
pues no sé, potser ells tenien que estar més preocupats de tots els diners que van desaparèixer i que Carlos Fabra i altres se van col·locar en els comptes. No sé, me pareix un tema molt més significatiu, la veritat. Jo crec que demostra pues, la situació de desconcert polític en el que està el Partit Popular i la falta d'atac real que pot fer sobre una administració que està governant de manera correcta, honesta i tranquil·la i, per tant, pues, quan no té ganes a buscar aquestes coses, però bueno, ja sabem que al Partit Popular la solidaritat no li va massa bé. De la solidaritat de la Comunitat Valenciana és on el Rafael Blasco i algun veí d'esta ciutat que està en la càrcel també pues, traient els diners pels seus comptes particulars.
Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per acostar-nos tots a aquests temes de l'actualitat vinarosenca. Gràcies i bon dia.
Bon dia a tots.
Les 12:45 del matí i, per cert, l'alcalde de Vinaròs ha rebut també aquest mateix matí la visita de la directora territorial de Sanitat, Azucena Martí, que s'ha reunit per tal de conèixer de primera mà les necessitats i demandes existents en la localitat en matèria sanitària. Martí ha visitat la unitat de conductes addictives, l'ambulatori i l'Hospital de Vinaròs per tal de comprovar l'estat i mancances d'aquestes infraestructures de les que ens parlava el propi alcalde ara fa uns instants. Són les 12:46 del matí, tenim més coses que contar-te, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Navidad, Navidad, luz de Navidad.
Di que sí, adelántate a la Navidad. Ven a repostar a la gasolinera de la cooperativa, porque además del mejor carburante con la tecnología Derco, ahora, si repostas más de 30 euros, te puedes llevar una cesta de Navidad valorada en 240 euros. Promoción válida hasta el 20 de diciembre en las 14 gasolineras Intercop de la provincia. Sorteo de una cesta por gasolinera el 22 de diciembre. Consulta la más cercana en tarjetaintercop.es.
En Benicarló, promoción válida en la gasolinera de la cooperativa Benior del Polígono Industrial.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I seguim a la ciutat de Vinaròs i anem a parlar a continuació dels horts urbans i de la polèmica que genera a la població, ja que Acord Ciutadà, a través del seu portaveu Lluís Batallà, ha denunciat que es vulga aprovar el reglament sobre el que és l'organització d'aquests horts urbans en junta de govern i no a través del ple municipal, que és l'òrgan que hauria d'establir quina és la regulació d'aquests horts urbans. L'escoltem.
Al plenari de novembre, a la fase de precs i preguntes, es van fer per part d'Acord Ciutadà una sèrie de qüestions sobre la problemàtica dels horts urbans que van tenir per part del regidor d'Agricultura, Jordi Moliner, en lloc de respostes, només excuses. El tema dels horts, pel que fa als seus usuaris, ha tingut des del principi la torpesa del senyor Moliner com a batuta política, i així es va veure al plenari amb afectatge entre el públic per les arbitrarietats del regidor. Malgrat això, la nostra col·laboració en oferir aportacions a un nou reglament no li va faltar fa uns mesos, perquè el nou reglament enteníem que necessitava ser enriquit. Però en qualsevol cas teníem clar una cosa. El fet d'acceptar les nostres al·legacions no ens convertia en amnèsics en el tema més fonamental, les persones, els seus usuaris. Des del final del plenari fins avui, les reaccions i declaracions del senyor Moliner, que tornen a ser una justificació i no un argument, ens obliga a Acord Ciutadà a exigir al regidor, en primer lloc, l'aprovació del nou reglament dels horts no es pot amagar en una junta de govern i evitar fer públic el debat en un plenari, perquè estem davant de persones que diuen governar amb transparència i ser oberts. Una cosa és tota la legalitat que es vulga posar per legalitzar el reglament a través de la junta de govern, on en un despatxet el voten els membres de govern i ja està. I altra cosa és la voluntat política de ser oberts i obrir el debat a tota la ciutadania. En segon lloc, el primer pas que hauria d'haver fet un govern obert abans de plantejar perquè sí un nou reglament era parlar amb tots els usuaris o almenys donar-los l'oportunitat de parlar. La reunió que es va fer en el seu moment va ser instàncies dels usuaris i no del govern, perquè començava a haver mala maror per la notícia que els horts serien tancats abans d'hora. En tercer lloc, el regidor d'Acord Ciutadà pot treure el tema que crea convenient treure i preguntar per ell de la mateixa manera. Com així va expressar-se, el regidor d'Agricultura pot apostar-se les cerveses que crea convenient. Però una cosa està clara, vista la reacció dels afectats. El tema horts urbans no es pot torejar en un petit despatx de l'edifici de l'Ajuntament. En quart lloc, si aquest equip de govern té com a pilar fonamental per fer coalició la transparència, com s'entén que hi ha membres del govern que desconeixien aquesta problemàtica d'usuaris dels horts amb les decisions del regidor senyor Moliner? I pitjor encara, com s'entén que desconeixent la gravetat dels fets puguen aprovar aquest nou reglament amb nocturnitat en un despatxet de l'Ajuntament? Si el missatge de la campanya de Compromís o de Podem era ens agrada escoltar la gent, política participativa, etc., algú haurà de prendre decisions al govern per reconduir aquesta situació. Fer política no és reunir-se amb càmeres i premsa, amb veïns pel tema Soroll o amb veïns de la costa nord i sud i fer política d'aparador, però eludir donar la cara públicament en el tema horts. Aquest tema, per Acord Ciutadà, necessita, en primer lloc, una reunió amb tots els afectats a instàncies d'alcaldia. I en segon lloc, si som transparents, passar reglament per plenari. És ben senzill.
12:51, tenim més coses que contar-te, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champán y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinarosa, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La Mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
Temps ja per parlar d'esports i en concret el Peñíscola Rehab Mèdic, que ha jugat una nova jornada lliguera i ho ha fet el passat cap de setmana. Tenim amb nosaltres a José Marqués, que és el nostre col·laborador habitual en temes del Peñíscola Rehab Mèdic Futbol Sala. José, molt bon dia.
Bon dia, Laura, salutacions cordials.
Bon dia i fresquet, i que a més, malauradament, no ens acompanya massa el resultat, eh?
Pues no, mira, a partir que ens trenca la ratxa de victòries, pese a ser superiors gran part del partit i posar-nos per davant en el marcador 3 gols durant uns minuts. No va ser obstant els gols dels locals que arribaren de la mà de Nakata, que va fer doblet, i Javi Alonso, quan també l'àrbit va pitar un penalti que va ser molt dudós perquè li va tocar la pilota al pit, i va tardar 3-4 segons en pitar el penalti. El gol va arribar de la mà d'un vell conegut, Dani Salgado, i aquest gol va arribar als últims minuts del partit. Gol que ens va desmoralitzar els jugadors i no van poder remuntar el partit.
Una llàstima, no? I sobretot quan se perd així, no? 3-4 per només un golet que dius, bueno, hem tingut la victòria, no? En la palma de la mà, o millor dit, en la punteta del peu, no? per parlar ja en termes del futbol sala. I una llàstima perquè els penyiscolans duien una ratxa molt bona de victòries, eh?
Sí, la veritat és que duien una ratxa molt bona de victòries i era un partit en què tenien que guanyar sí o sí, un partit, com bé dic, dels equips de la nostra lliga. Estàvem a tan sols 3 punts, ara ens han posat a 6 punts d'ells i estem a 3 punts de jugar la Copa amb un partit menys. Però, ja et dic, va ser una mala sort. També et dic que ens van posar contra les cordes, van tindre a Urivan Reverter, que durant els últims minuts va estar en totes, vaig veure una tensió molt gran per part de... En aquell moment el partit no el vaig veure molt clar i vaig veure que Ivan Reverter ens va treure de tots els apurs.
I el tema afició, perquè se va fer una crida, no?, a que anaren els penyiscolans al pavelló, teníeu les festes d'hivern, on dins de la programació precisament a mi ja s'havien inclòs, no?, aquest partit per a que la gent responguera i anar al pavelló. Com va respondre l'afició?
L'afició va respondre molt bé. Hi ha que dir que es va fer una paella a la plaça de Bous, on es feia el concurs de paelles, més de 60 persones en el que són els suportes Fondo Sequia, i van sortir dos trenets des de lo que és la pizzeria Llevant fins al pavelló.
Va anar al pavelló en trenet?
Que xulo, I després el mateix trenet els va replegar a tots els aficionats al pavelló i els va tornar a portar a Penyiscola. Després també hi ha que recalcar que molta afició de l'equip contrari, o sigui, de l'equip visitant.
Bueno, estem propet, són catalans, ho tenim propet de casa, i d'alguna manera això també se nota, no?
Sí, no? I per a ser un equip d'un poble així ja grandet, molta afició al futbol sala i molt de recolzament per part de la seva afició. També hi ha que dir que s'estava jugant en puestos de Copa, ara ja ho té quasi que agarrat per mà, i l'afició els va respondre i ells van respondre a la seva afició, que és el que havia de fer.
Molt bé. Conta'ns quin serà el pròxim encontre, contra qui es mediran els penyiscolans.
El pròxim partit ens toca contra el Jaén. Ara mateix estan a 12 punts, 3 punts més que nosaltres. Ells estan 12 en la classificació i com bé he dit, tenim que recordar que estem a 3 punts ara per jugar en Copa amb un partit menys. Així que cada partit, com bé hem dit ja altres voltes, és decisiu, però aquest partit és més que decisiu. Bé. El partit es disputarà a les 9 de la nit i nosaltres el seguirem des del Twitter.
Sí, perquè recordem que és desplaçament llarg fins a Jaén, que és on jugaran els penyiscolans. José Marqués, moltes gràcies per estar amb nosaltres i t'esperem, com sempre, el pròxim dilluns per parlar, esperem, d'una victòria i acabar amb aquesta tornada a la rutina de perdre que no ens agrada gens a nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Laura.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Di que sí, adelántate a la Navidad. Ven a repostar a la gasolinera de la cooperativa, porque además del mejor carburante con la tecnología Derco, ahora, si repostas más de 30 euros, te puedes llevar una cesta de Navidad valorada en 240 euros. Promoción válida hasta el 20 de diciembre en las 14 gasolineras Intercop de la provincia. Sorteo de una cesta por gasolinera el 22 de diciembre. Consulta la más cercana en tarjetaintercop.es.
En Benicarló, promoción válida en la gasolinera de la cooperativa Benior del polígono industrial.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
I arribem a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però tornem de seguida, una i cinc, una i sis, per a contar-te el que passa així propet de casa nostra i en aquest espai dedicat a l'educació dels nostres fills, amb Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fins ara!
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts anem a saludar a Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació, El Plumier de Vinaròs, com cada setmana ens ajudarà a millorar la relació entre pares i fills. Avui, a més, anem a encetar ja un tema molt nadalenc, com és el cas de les joguines. Quines són les joguines més adients a cada edat? Pues d'això ens parlarà Fàtima Redondo en un instant. De seguida anem a entrar en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titulars. La directora territorial de Sanitat visita Vinaròs. Se li ha plantejat per part de l'alcalde de la ciutat l'ampliació del centre de salut per acabar amb la saturació del mateix. Acord Ciutadà demana una reunió a Vinaròs amb tots els afectats pel tema dels horts urbans. El portaveu Lluís Batalla també diu que si l'equip de govern és transparent, ha de passar el reglament per plenari i no aprovar-lo en junta de portaveus. L'Ajuntament de Sant Jordi està elaborant els pressupostos municipals per a l'exercici 2016. L'alcalde Ivan Sánchez ha proposat que els veïns del municipi tinguin veu i vot a l'hora de decidir quines seran les principals inversions que es destinaran a realitzar diferents actuacions al llarg de l'any vinent. La Nit de la Cultura 2015 d'Amics de Vinaròs congrega a més de 220 assistents. Una obra d'Aitor Renteria obté el certamen d'aquarela Puigroda i Marian Fonellosa aconseguís el Premi d'Investigació Històrica Borràs Jarque. El president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, ha demanat una autèntica política cultural per Vinaròs, guiada per professionals i en la qual es tinguin en compte les necessàries inversions perquè el patrimoni prevalga i es posi en valor. I la confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló presenta els actes de la Fira i Festes de Sant Antoni. Els dies 12 i 13 de desembre tindrà lloc la Fira Multisectorial, que arriba ja a la seva 29a edició. És la 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 15,2 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 15,8, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 16,5. A Morella arriben fins als 16,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel assolellat al llarg de tota la jornada. Temperatures similars a les d'avui, amb una mínima un poc més alta que la d'avui, amb 9 graus i una màxima de 16. A l'interior demà tindran cel assolellat durant tot el dia. Temperatures mínimes un poc més altes que les d'avui i es situaran entre els 6 de mínima i els 15 de màxima. Respecte al trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons informa la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a la xarxa viària. Per altra banda, el Servei de Carreteres de la Diputació de Castelló com a titular de la carretera CB-128 entre la venda del Segarró a la venda de l'Aire per Catí comunica que avui 30 de novembre i demà dimarts 1 de desembre es duran a terme una sèrie de treballs d'asfaltat del tram comprès entre la Nacional 232 i Catí. Treballs que requereixen l'ocupació total de la calçada de la carretera i a conseqüència dels quals quedarà tallada. Aquests dos dies entre les 8 del matí i les 7 de la tarda. Durant l'horari en què la circulació per la carretera romandrà tallada, el tràfic entre la 232 i Catí es desviarà per itineraris alternatius. És la 1:09 de la tarda. Seguim. I avui, com cada setmana, anem a obrir la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat, parlant de l'educació i de la relació entre pares i fills. Un programa que és possible cada setmana gràcies a la col·laboració de Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bona setmana.
I aquesta setmana anem a parlar d'un tema molt interessant perquè t'he de confessar que la meva filla ja tira la seva primera carta als Reis.
Ah, molt bé.
És a dir, que tots ja podem adivinar de què anem a parlar, anem a parlar de les joguines. I l'altre dia li vaig dir, Laia, no és una miqueta pronta per a tirar la carta, però com ja han començat a arribar els catàlegs de les diferents tendes on els Reis Mags o els Pares Noels van a comprar els Reis, nosaltres hem decidit no parlar una mica del tema de les joguines.
Molt bé.
Primer que res, parlem del valor del joc.
Molt bé.
Perquè ha canviat molt, amb els anys, el valor que li donem a la forma de jugar, no?
Exacte, exacte. Mira, però el que no canvia és la importància de jugar.
N'hi ha que jugar sempre.
Sempre. Mm. És, per a un xiquet és igual de necessari que...
I per a un gran també,
I per a un gran també.
Jo el ratet que em poso a jugar, la veritat és que estic disfrutant.
Partides de parxís d'adults, aquestes partides, sobretot ara a l'hivern.
Jo estic pensant...
Després d'una bona paella, una torrada de car, en la sobremesa...
O jugant
cafè.
Els teus fills. Jo, per exemple, simplement el tirat a l'alfombra i que els xiquets juguen per damunt de tu i tot això, un és feliç.
Home, és que te fan traure el xiquet que portes dins. Mm. I el xiquet que portem dins, això no s'ha de perdre mai. El joc té, és, de fet, mira, hi ha un filòsof al segle XIX, que imagina't si ja parlem de segles atrás, que deia que l'home només és home de veritat quan juga. I és veritat. Quan juguem, som nosaltres mateixos.
No diuen que és xiquets i és borratxos, no? Diuen la veritat, però això és el mateix. Quan un fa de xiquet, de tornar a ser verdader esperit.
Quan perdem, que moltes vegades no sabem perdre i t'enfades. Jo conec una persona que jugant al tute un dia es va trencar els dits de la mà.
Mare meua.
Al cantar les 40. Imagina't que fugiu estava, no?
Sí, sí,
aleshores,
sí.
Quan efectivament el joc és molt important i el xiquet que no juga no és un xiquet. Però l'adult que no juga ha perdut per sempre el xiquet que vivia en ell. I això sempre li faltarà. I això són paraules de Neruda. Ojalà siguessin meues, no? Tant de bo siguessin meues, però no. Ho va dir Neruda i és veritat. L'adult que no juga perd per sempre el xiquet que viu en ell i això ens fa roïns, jo diria. Aleshores, entendre... I la millor manera d'entendre-ho és donar-nos compte el que tu ben has dit, que els adults també ho han de fer, que el joc és una activitat sèria i educativa. El fet de que ens faci riure i que ens faci sentir bé no vol dir que no siga sèrio, d'acord? És un fi en si mateix, perquè el fi del joc és passar-t'ho bé. Si t'ho estàs passant bé, a nivell cerebral, pues claro, comences el cervell, les hormones i tot això, te comencen a les endorfines a actuar i te fa sentir bé, te fa sentir serena, tranquil·la. I això, evidentment, després, a l'hora de comportar-nos, sempre serà millor. Té una funció preparatòria d'activitats futures de cara als nostres fills i incideix directament en l'aprenentatge. Jugant s'aprèn i s'aprèn molt. I ahí sí que jo sóc una mica crítica perquè de vegades el que fem els adults és ens han venut molt bé l'estimulació precoç i aleshores el que fem és comprar joguets sempre per a que aprenguin. Pareix que aquell joguet que no aprèn, no li donem...
Volem jocs educatius, per exemple.
I posem aquí un munt de joguets al xiquet educatius, que ha de connectar la lletra en el dibuixet, el so en la paraula, o que són de matemàtiques. Bueno, pues a vegades el xiquet també vol jugar en un plàstic.
Que igual d'important, entenc jo, que és jugar en un joc educatiu, que en un joc, teòricament, que no és educatiu, però jo crec que també és educatiu.
Clar.
Perquè, per exemple... la típica nina o el nenuco de tota la vida. El cuidar, per exemple, a un nino, jo crec que també ajuda a que la xiqueta o el xiquet en qüestió sàpiga com a lo millor té que actuar amb el seu germà menut, per exemple.
Jugant en aquest tipus de jocs no tan educatius, és a dir, no en un objectiu de que aprenguen a sumar, aprenguen anglès, perquè és que ho veus en els catàlegs, aprendre a sumar, aprendre anglès, aprendre a llegir... Anem a veure que són molt necessaris i molt bons, però no només aquests jocs, perquè en una nina, el que tu estàs molt ben dient, en un cavall, en una granera, canalitzes pressió afectiva. és el que tu moltes vegades me dius. La Laia clama a les nines igual que jo li clamo. D'acord? Aleshores, això canalitza l'expressió afectiva del xiquet i l'ajuda. Aleshores, recalcar la importància del joc i que és igual de necessari que el menjar. Al igual que com a adults no entenem que un xiquet passe fam, val? No podem no deixar-lo jugar i que no jugui.
Quina és l'actitud que tindríem que tindre o que tenim els pares, Fàtima?
Pues, l'actitud que teníem que tindre, ja no els pares, sinó tots els adults, és donar-li la importància que té per al xiquet i no la que nosaltres li donem. Mira, vaig a posar un exemple. Tenim a Maria, que té 9 anys, que aquesta tarda estan passant la tarda en la seva cocina. A més, entre Maria i la seva cocina hi ha una miqueta de rivalitat entre les dues. I les dues estan jugant. Han començat a jugar i resulta que Maria, pobreta, no té el dia. Ha perdut el parxís, ha perdut la oca. I inclús han jugat 30 minuts, que és el que s'ha de jugar a una pantalla de videojoc, també ha perdut. I resulta que ara que estan jugant a les cartes, està guanyant. Però en això que la tia diu, uau, vinga, ràpid, que ja fem tard, replegueu ràpid, que ja en tot el rato que jo he tardat en decidir-me de per la roba que m'he de ficar, ja se'ns ha fet tard. Vinga, va. Maria, evidentment, protestarà. Perquè per a Maria, total és qüestió de 10 minuts o 15 minuts, però és que ara està guanyant. Aleshores, protestarà i anirà malament. Pues, per què? Perquè, i com a grup que està fent la tia, no li està donant la importància. Costa poc, igual que han fet que nosaltres hem tardat i han dit, au, pues jugueu a una altra cosa, que a mi encara em falta pintar-me, pues ara entendre que Maria puga dir, espera, tia, un momentet que estic guanyant. Perquè porta tota la tarda matxacada, pobra.
Ja, és quan millor ja estava.
Clar, aleshores pensem nosaltres tota una tarda matxacats i que al final ja estem guanyant. Doncs pues dius, va, un moment, tu, un moment, ara sí que vos guanyo. Val? Pues entendre això. Després, saber participar. Què ens passa com a adults? Doncs pues que no sabem respectar la privacitat dels xiquets. És a dir, volem jugar quan a nosaltres ens ve bé. A lo millor tu arribes, tens un moment que has acabat la cuina i que estàs, que tens 20 minuts i vols aprofitar-los en els teus fills per a jugar. Però en aquell moment la teua xiqueta està tan tranquil·lament pintant i el teu xiquet està jugant. Val? I tu, va, que anem a jugar al parxís. I ells no volen. Ells no volen. Vinga, va, que és que ara la mama pot, que si no, no podem, que el temps que tinc... I és que en aquell moment no volen. Aleshores, entendre això. I saber participar des de fora. És a dir, veient com juguen i disfrutar del dibuix que està fent la teva filla, encara que, ala, que xulo, que no sé què, però no voler jugar a lo que tu vols en el moment que tu vols. I això, com a adults, ho fem molt. I també saber participar és entendre que el xiquet té un altre punt de vista al que el nostre. Per exemple, la Laia, el dibuix que t'estava fent, t'ha fet unes muntanyes d'un color blau, uns arbres roixos, taronges i grocs i uns núvols de color lila. I tu vas i li dius, alà, què has fet aquí? Si les muntanyes són marrons, els núvols són blaus i els arbres són verds. Quan no és veritat. No és veritat, només cal sortir ara a la natura i veurem que hi ha poquets arbres verds, que la majoria
de colors.
Són de color groc, de color taronja, també hi ha arbres lila, que els núvols no les pintem sempre blaus, però no són blaus, són blancs, liles, taronges, grocs, i que les muntanyes, molt poquetes vegades, quan tu vas dalt del cotxe les veus marrons, perquè lo normal és veure-les en un tono gris, blau o lila. D'acord? Aleshores, no atacar, que això no pot ser. O que et dibuixi una nina en tres ulls. Ala, on vas a pintar-li tres ulls? Que no saps que en tenim dos? Pues bueno, és que potser ella ha vist el tercer ojo, tu què sé.
No se sap mai.
No se sap mai. Aleshores, aprofitar, saber participar és des de fora, sense imposar-nos en el seu criteri, sinó Di, ui, quins sabres més bonics, però i com és que els has fet grisos? Com, i veurem que ens donen arguments.
I quins serien els joguets o joguines que els Reis Max i el Pare Noel haurien de comprar?
Mira,
a cada edat uns, clar.
Clar, ara els Reis Max i els Papàs Noels ho tenen molt fàcil, perquè tenen molta més informació que quan fa 50 anys, no? Ja venen tots en el catàleg, ja venen tots catalogats i venen...
Edats.
I també els xiquets ho tenen més fàcil que jo, per exemple, quan era menuda, perquè no hi havia catàlegs.
A part, tampoc teníeu tantes coses, Fàtima, no?
No, no. I a l'època de ma mare, imagina't. Ma mare diu que li traien una naranja, dos cacaus i unes avellanes.
Clar.
Wow.
O una nina de drap,
ui,
lo típic.
Ui, esto eran los ricos.
Ja. Yeah.
Ma mare és de Castella Profunda, igual que jo, no?
Mm-hmm.
I esto eran los ricos, las muñecas de cartón, diu ella. Diu que, vamos, quan una rica tenia una muñeca de cartón i la lavava la cara, imagina lo que passava.
Ja, ja, ja.
Es desfeia la nina, no?
Clar.
Aleshores, ara ho tenim molt fàcil. I, a més, el xiquet ho té molt clar. Només cal que li dones un catàleg i el xiquet comença a dir això, 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 això.
A més, és curiós perquè normalment, bueno, jo almenys en la mòfia ho tinc detectat així, solen demanar les joguines que són apropiades per a la seva edat.
Exacte. És que no són tontos.
No miren al catàleg a la part, per exemple, de darrere de joguines de més grans. O
no,
és que ho tenen claríssim.
És que els xiquets no són tontos. Ho tenen molt clar. Els que no ho tenim tan clar
són nosaltres.
Però els xiquets ho tenen molt clar. Després, entendre que el joguet és tot allò que el xiquet utilitza per a jugar. És a dir, a lo millor nosaltres no volem comprar los pistoles, però utilitzen el dit.
Ja, al cap i a la fi és el mateix, sí, sí.
I pinyau, 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 i és el mateix. I un plàstic, pues, moltes vegades, pot ser un taladro, una nau espacial, i això és molt bonic. Nosaltres, al Plumier, disfrutem, per exemple, quan tenim caixes grans, de vegades que...
De posar xiquets dins, no?
No tirem la capsa.
Mm.
Perquè tenim una festa en convertir-la en un cotxe.
Clar.
I a mi l'altre dia que teníem una
capsa... Les pinces de la roba, o les tines de la roba.
Jo vaig ficar dins, i no te pots ni imaginar, els xiquets d'infantil, el que van disfrutar en estirar la caixa i portar-me a mi dins.
Sí, és típic.
I jo portava el cotxe. D'acord? I ells eren, un era el municipal, un altre era el policia, i uns altres me tiraven i eren els conductors, i... Pues, bueno, això ho hem de saber aprofitar. Sí que és cert que cada juguet està adequat a una edat. Pues, per exemple, de 0 a 1 anys hauríem de tindre, dedicar-nos a tot el que siga estimulació sensorial, és a dir, els sonalls, les mantetes, tot allò que és tàctil, ¿vale? Els mòbils, i ja llibres des de que naixen. Que passen les fulles, que els miren, que a més, afortunadament, ara, els papàs d'avui en dia ho teniu superfàcil. Jo, el meu fill té 29 anys i ho vaig tindre molt més complicat. Ara hi ha meravelles. De 1 a 3 anys serien joguets de controlar moviments. D'acord? Pues, les construccions, les bicis, els correpassillos... Entens?
Sí, 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 a més tinc crio d'eixa edat, o sigui, que estic anotant la carta.
Els camions, els cotxes, tot el que jo sigui d'arrastrar. A partir dels 3 anys els va molt bé. Jo els d'enfilar, de passar fils, per pigüets, d'anar col·locant perquè estarem treballant...
I no ho fiqui, que té mania de... Tot el que siga un foradet, ficar el dit, sempre està ficant
les ferramentes, tot això els agrada molt i els va molt bé. De 3 a 6 anys, recordem que el xiquet aquí comença ja a aparèixer la empatia, és a dir, la capacitat de posar-se en el joc de l'altre. I ells, a través del joc, ho fan molt. És el joc simbòlic. És allò que juguen a ser la mamà, a ser la mestra, a ser el metge, aleshores juguets, maletins de peluqueria.
De doctora.
En els maletins de peluqueria hem d'anar molt en compte. Per què? Pel tema dels polls.
Ah, vale.
D'acord?
Sí, sí, perquè no se passen el peine...
Exacte. O sea, que juguen en això, a veure, i si se passen, tampoc passa res. D'acord? No, no anem...
Que no s'ha mort ningú per tindre polls, està clar.
No passa absolutament res. A més, avui en dia al mercat hi ha productes i punto pelota. Però el tindre, pues, que sigui més fàcil pentinar una nina o a ells mateixos o a la mare, que anar passant, pues, si tenim un... Jo, per exemple, el plumier, no juguem a pentinar-se en la pinta. D'acord?
Pentinen a lo millor a la nina, no?
Mal, pentinen a la nina, pentinen a la nina. Però, bueno, que tampoc passa absolutament res. Són jocs que imiten el paper de l'adult, però sempre han de respectar, per exemple, d'una granera pots fer un cadall. Pues perfecte, perfecte. No passa absolutament res. També les titelles els agrada molt. Els agrada molt les nines, jugar papà i mamà i els llibres. O sigui, el farem sempre hincapié que els llibres sempre són importants. De 6 a 8 anys ja comença la socialització, ja són capaços de jugar més sociables, comença l'esport. Apareix aquí una diferència molt marcada per part d'ells en xics i xiques, d'acord? Aquí apareix això no, això és de xiques, això no, que això sí. És de xics. Aleshores, dependrà de la nostra actitud, que, perquè mai nosaltres hauríem de potenciar-la, aquesta diferència, sinó tot el contrari. Si de dir, no, no, com que la nina és de xiques? No, perquè els papàs, els xiquets també seran papàs, i els papàs també han de portar els xiquets a passejar, els papàs també han de canviar bolquets, els papàs també han de banyar els seus xiquets. Aleshores, no potenciar nosaltres la diferència i no donar nosaltres missatges sexistes. I si el nostre fill vol jugar en una Barbie, deixar-ho. I si el nostre fill demana i li agrada dissenyar vestits, deixar-ho. Perquè a lo millor, en un principi, a mi me resulta molt curiós que quan tu veus un xiquet que vol ser un cocinita, que li agrada ser cuiner o que li agrada ser modisto, de menut, en zona, no sé per què, amb molts de
pares... I de gran no passa res, els millors modistos són homes.
Exacte. I després resulta que quan són adults, la dona passa a ser un segon plànol i resulta que els millors modistos, el que tu ben has dit, els millors cuiners, de 10 que hi ha los mejores cocines i estrelles de Michelin, hi ha menys dones que homes.
Fàtima, no tenim temps per a més. Jo sé que t'han quedat moltes coses en el tinter.
Simplement tot això, i a l'hora de triar un joguet, pensar que adequar-lo a l'edat, que un joguet que no fa res, i que no fa res el xiquet, i tot ho ha de fer el joguet, no? Joguets sexistes, no? I que miressin molt bé les instruccions i que complisquen les normes de seguretat. I
sí, per això proper... passa un capítol a banda.
Sí, per al proper setmana ja tocarem tema de les noves tecnologies i videojocs, que són una altra qüestió.
Capítol a banda per a les noves tecnologies el pròxim dilluns, així que tots molt atents, sobretot els papàs i les mamàs dels xiquets que ja comencen a consumir aquest tipus de joguines. Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs, gràcies una setmana més per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Bona setmana.
Bona setmana.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @COPEVinaròs.
I arribem a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot el que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que tens una cita demà a partir de les 12:30 així a la mañana de COPE en el Maestrat, on tractem de contar-te diàriament tot el que passa així propet de casa teua des del 101.6 de la FM. Fins demà. Adeu.